UFO Migdia amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és divendres 17 de juliol. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars de la jornada. La plaça de l'Església serà el punt neuràlgic del Sant Jordi alternatiu que se celebrarà aquí a Calella el dijous vinent, el 23 de juliol.
I participaran un total de 3 llibreries calellenques i, de moment, Club Floristeria, que ha confirmat la seva assistència. Aquest Sant Jordi alternatiu estarà molt condicionat a l'evolució de la pandèmia i a l'afectació que pugui tenir al nostre territori.
Esquerra, que reclama que es faci complir la normativa anti-Covid.
El portaveu del Republicà, Xavier Pons Domènech, adverteix que hi ha establiments que no estan complint les normes de seguretat i demana al govern municipal que es donin directius clares a la policia local perquè sancionin. També s'ha referit a la inauguració de la darrera estàtua, qüestionant que s'hagi fet en el moment i s'hagi col·locat en el lloc idoni, i ha reconegut que les declaracions del president de l'Associació de Comerciants l'han xocat.
I ho avançava aquesta emissora i a la tarda, que Calella en Comú, que demana un informe jurídic que aclareixi si es pot repetir o no el debat sobre el sou del futur inspector.
Els comuns sol·liciten que la secretaria confirmi els arguments legals de la resolució que signa el govern municipal en resposta a la seva petició que s'impugni l'acord plenari que valida l'augment de sou del futur cap de la prefectura de la policia local.
I Joan Maria Arenaza fa la crònica del confinament a Calella amb l'exposició 99 dies.
El fotògraf calellenc inaugurarà el 8 d'agost a l'Ajuntament Vell una exposició fotogràfica que testimonia l'impacte del confinament durant els poc més de 3 mesos que va durar l'estat d'alarma per la pandèmia del Covid-19.
I el cantant Miquel Abres aterra aquesta nit al NEC amb Fills de Mar Tour.
El cantant i compositor oferirà un doble concert al Far de Calella, on presentarà els seus 2 nous àlbums, Punt de No Retorn i Punt de Partida.
I pel que fa al temps, aquesta tarda millorarà la situació. El sol ha de dominar a tota la comarca, en presència encara d'alguns núvols baixos. Sol i temperatures altes per aquest cap de setmana. Comencem quan passen 2 minuts i mig a la 1 del migdia. Calella, igual que tot el territori català, celebrarà dijous un Sant Jordi atípic marcat per la data en la que es fa. Serà el 23 de juliol. També marcat per les dimensions i per la distància que haurà de regnar entre les persones en un esdeveniment que acostuma a ser multitudinari. A Calella, la plaça de l'Església, només acollirà parades de 3 llibreries calellenques que estaran esponjades i amb circuits degudament senyalitzats pels vianants. La diferència d'aquest Sant Jordi alternatiu serà que no hi haurà parades de floristes. Això de moment. Cap de les floristeries de la ciutat ha sol·licitat poder muntar parada aquest pròxim 23 de juliol, Naomi.
Així ho ha avançat en una entrevista a la ciutat l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, qui ha assegurat que de moment cap floristeria ha sol·licitat parada a la plaça de l'Església, al punt neuràlgic d'aquest Sant Jordi.
En aquest sentit, doncs, ho estem treballant per a veure si les floristeries doncs també diguem, venen, no? S'atreveixen a venir, però en tot cas ho estem treballant ara. De moment ara no tenim cap confirmació. No, jo també d'altra banda ho entenc, són negocis molt familiars, diguem que la capacitat de desdoblament pel que fa a les pròpies organitzacions no és fàcil, no? Però no, en fi, d'aquí el 23 esperem a veure si hi ha alguna. I per tant seria perfecte, tindríem llibres i tindríem roses, eh?
Les llibreries Mastega Mosca, Cervantes i La Llopa seran les que donaran el toc literari a aquest Sant Jordi amb les últimes novetats i els llibres més venuts. Es controlarà l'aforament i es senyalitzarà tot el pas.
A dia d'avui doncs, tenim 3 llibreries, La Llopa, Cervantes i Mastega Mosques, que seran doncs, ben bé a la plaça de l'Església, amb les distàncies que toca. Per part dels serveis tècnics, juntament doncs, amb l'àrea de cultura, estan elaborant, diguem, dissenyant una miqueta quin és el circuit pel qual es pot passar, eh? I de quina manera, i fent tota la planificació. Seran 3 llibreries i bé, serà un Sant Jordi diferent, no únicament pel temps, sinó també pel format i també per la presència, que és molt més reduïda, però en tot cas no deixa de ser doncs, la voluntat de fer un testimoniatge del que representa Sant Jordi, encara que sigui d'una manera molt senzilla i molt humil.
Enguany, però, les entitats tampoc no podran posar parades de roses. Això ho va establir el mateix Procicat, òrgan competent de la gestió catalana del desconfinament, en un pla d'actuació pel Dia del Llibre i la Rosa. El document estableix un protocol específic pels actes i regula, per exemple, que les cues a les parades no podran superar les 30 persones. El pla, com dèiem, també especifica que es tracta d'una diada exclusivament professional del Llibre i la Rosa i preveu una disminució de l'entorn d'un 70% del volum de parades i l'afluència respecte d'un Sant Jordi habitual. La idea de fer Sant Jordi 3 mesos més tard, el 23 d'abril, va sorgir a proposta del Gremi de Llibreters de Catalunya, el Gremi d'Editors de Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat. Ara, però, aquest Sant Jordi alternatiu està també molt condicionat a l'evolució de la pandèmia i a l'afectació que pugui tenir el nostre territori.
Sis minuts per sobre de la una del migdia. El portaveu d'Esquerra, cap de l'oposició, Xavier Pons Domènech, s'ha mostrat preocupat per l'incompliment de les normatives de seguretat, ha dit, per part d'alguns establiments que, segons ha dit, han motivat queixes veïnals. Ha recordat que van advertir a l'inici del confinament del risc que podria comportar traslladar el missatge que se seria flexible. Per això, des d'Esquerra, s'ha demanat als responsables municipals que es donin directius clares i se sancioni si es dona el cas.
Xavier Pons Domènech ha fet referència directa a les terrasses de bars i restaurants on no es mantindrien les distàncies de seguretat.
Hi ha establiments que no estan complint les normatives i ja fa mesos que ho venim dient, o anàvem dient ja des de que l'alcaldessa va dir que serien flexibles amb el tema de les taules, recordi, de les terrasses.
Sí, sí.
Allò ja ens va preocupar molt perquè sabem que hi ha gent que compleix les normes però n'hi ha d'altres que els hi dones una mica i s'agafen tot el braç. I tenim moltes queixes veïnals, moltíssimes. I vaig aprofitar la benentesa per parlar amb un regidor i dir, escolteu, quadrem-nos, sobretot aquests establiments, perquè si no, nosaltres prendrem també mesures legals o les que siguin.
En una entrevista al programa La Ciutat, Pons Domènech ha parlat dels temes que han centrat el debat polític dels darrers dies. En relació a la inauguració de l'escultura de la bossa per promocionar el comerç locals, ha retret que no se'ls hagués comunicat la celebració de l'acte oficial de descoberta, com passa en tantes altres coses, ha afegit. Per Pons Domènech, ni el moment, ni el lloc, ni la despesa que ha comportat aquesta mesura amb la que es vol promocionar el comerç local han estat els adients. Tot plegat és molt irònic, ha dit.
Ja no és el lloc, sinó és com es fa tot, no? O sigui, en aquests moments que s'ha promocionat aquest supermercat des de l'equip de govern perquè s'hi pugui, doncs, instal·lar. Sabem que no s'ha treballat conjuntament la ubicació de la bossa. Vull dir, és una cosa que es fa des del govern. Coi, anem tots plegats a una i anem a buscar quin és el moment idoni per fer la inauguració d'això, on ha d'anar aquesta bossa, si els diners seran ben invertits i hi haurà un retorn.
Pons Domènech ha fet èmfasi en el cost de l'actuació i el fet que sigui el mateix import que es destina a la convocatòria d'ajuts per l'emancipació juvenil. El cap de l'oposició ha tornat a denunciar la gestió poc transparent de l'executiu de Montserrat Candini i insisteix en afirmar que té un acord amb Ciutadans per garantir-se la governabilitat. Això l'endemà que Guillermo Gomis ho negués rotundament a l'antena d'aquesta casa.
És una cosa molt palpable. El nou regidor, jo sé que té molta més informació que la que disposa Esquerra Republicana, que som el segon partit en el ple.
I com ho sap això, vostè?
Queda evidenciat moltes vegades en els plens. Ja només per això ja queda evidenciat en els plens. I llavors hi ha altres coses, altres mitjans, que nosaltres doncs, ens podem arribar a assabentar de moltes coses. Com per exemple, si vol també parlarem del tema de la policia, nosaltres ja sabem gairebé qui serà el nou inspector que té decidit el govern a venir a Calella, no?
Sobre les declaracions del president de l'Associació de Comerciants, Pons Domènech ha dit que no va sentir-se interpel·lat per la crítica que va fer els partits polítics, però tot i això ha assegurat que no es poden comparar els casos de l'Aldi i del Bazar que s'obrirà als baixos de l'edifici del PPU. Per acabar, ha anunciat una pròxima reunió a nivell polític per decidir cap on s'ha d'encaminar el futur del mercat municipal.
I s'embolica encara més el cas del nou inspector de la policia local de Calella després que Calella en Comú impugnés l'acord del ple municipal que valida l'augment de sou de la plaça per fer-la atractiva de cara a la contractació d'un professional extern, es va argumentar des del govern. El partit que lidera Sebastián Tejada acaba de donar a conèixer quina resolució li ha donat el govern municipal a la seva petició. En aquesta es conclou que no està legitimat per sol·licitar la impugnació i tampoc es donen els supòsits per acceptar-la. L'escrit, on hi apareixen nombroses referències legals, està signat pel tinent d'alcaldia de Recursos Generals i Hisenda, Josep Gibert, amb data de 9 de juliol. La reacció dels comuns ha estat demanar que s'aporti un informe jurídic de secretaria de l'Ajuntament de Calella que confirmi els arguments de la resolució perquè, segons Tejada, no tenen fonament.
El regidor portaveu de Calella en Comú ha dit en declaracions a Ràdio Calella Televisió que el govern municipal de Junts per Calella i el PSC pretén bloquejar el debat plenari sobre una qüestió que assegura afecta la imatge de l'executiu local.
Sota el nostre punt de vista, el que intenta és impedir que la nostra impugnació vagi al ple, imaginem que per voler impedir un debat que es deixa en un mal lloc davant dels treballadors municipals i jo diria que en el conjunt de la ciutadania, que és lògic i procedimentari, i és el que hem demanat, que l'alcaldessa Gandini demani a la senyora secretària un informe jurídic independent del posicionament jurídic de l'equip de govern per clarificar aquests temes, no? Ha arribat a la comissió informativa sense aquest informe, la qual cosa doncs, potser tindrà el seu tractament també en el futur.
Tejada ratifica en els motius de la seva petició d'impugnació que assegura s'ajusta a la legalitat. Denuncia que la contractació externa del cap de la policia local impedeix el dret a la carrera professional dels treballadors i diu que el govern opta per aquesta via per no haver de promocionar l'actual sotinspector del cos.
No volen fer promoció interna perquè si la fan haurien d'anomenar el sotinspector, que en aquest moment està des de fa un temps marginat, en una situació de marginació dintre de la prefectura, han decidit que ha de ser un inspector. Com del 40% de les policies locals de Catalunya estan dirigides o per sergents o fins i tot per caporals i, òbviament, per sotinspectors, clar, s'han trobat en aquesta situació. No volen que aquesta persona pugui ser el cap de policia. I clar, després de sondejar uns quants inspectors d'altres municipis que sembla que no han volgut venir, sembla que han trobat algú interessat.
Calella en Comú espera rebre l'informe de secretaria en les pròximes hores i poder-lo estudiar en prou temps abans de la sessió extraordinària del ple municipal que s'ha convocat ja formalment per dilluns 20 de juliol a les 8. Serà l'últim de l'actual curs polític abans de l'aturada estival i se celebrarà de forma telemàtica.
La Cambra de Comerç de Barcelona alerta que un nou rebrot podria fer caure el PIB, el Producte Interior Brut, un 13%. Són 3 punts més de les previsions sobre l'impacte del coronavirus en l'economia catalana en el cas que no n'hi hagin. Això passaria si l'evolució de la pandèmia obligués a prendre mesures estrictes de confinament i restriccions puntuals a la mobilitat.
El president de l'entitat, Joan Canadell, ha assegurat que els últims brots del Segrià i l'Hospitalet i els que s'han confirmat a Barcelona han causat un important nivell de cancel·lacions turístiques en la línia del que ja advertia l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dolçat, en declaracions a aquesta emissora fa uns dies. Canadell ha demanat a les administracions una estratègia clara i contundent per controlar la pandèmia. Segons les previsions de la Cambra, durant el 2020 es podrien perdre a Catalunya uns 230.000 llocs de treball, dels quals 164.000 es podrien recuperar al 2021.
Altres notícies. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Maresme ha vist augmentades les peticions d'ajuda, que en total han estat 259 atencions. Són un 48% més respecte al mateix període de l'any anterior. Concretament, més de la meitat d'aquestes peticions d'ajuda han estat per part de dones que pateixen violència masclista. Segons expliquen els professionals del servei, les situacions de violència masclista que es donaven abans del confinament han empitjorat amb la convivència continuada durant moltes setmanes. Amb això, els professionals destaquen certes mancances, com la necessitat d'allotjament d'urgència i de recursos per fer el tracte i derivació corresponent en cada cas. Els professionals també alerten que s'han incrementat els conflictes materno i paternofilials agreujats per la salut mental i el consum de drogues. També afirmen que hi ha un augment de la violència de progenitors cap als seus fills. Un ampli dispositiu d'una setantena de policies va desallotjar ahir un edifici del barri de Cerdanyola de Mataró, on hi vivia mig centenar d'ocupes. En l'operatiu hi van participar policia local, també Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, ja que algunes de les persones que vivien a l'immoble tenien requeriments pendents. La majoria dels ocupes acumulaven antecedents per robatoris violents, però també hi havia famílies amb infants petits en situació de vulnerabilitat. La policia local ja va notificar dilluns la necessitat de desallotjar l'edifici al·legant problemes de seguretat i salubritat. Però davant l'actitud dels ocupes, un jutge de Barcelona ha autoritzat l'entrada a l'immoble. El desallotjament es va fer sense incidents. Almenys 5 dels ocupes han passat a disposició de la Policia Nacional per qüestions d'estrangeria. Els que estaven empadronats a Mataró dilluns, l'Ajuntament els va oferir una alternativa a través de serveis socials, però només 3 famílies s'hi van acollir en un primer moment. I el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar ahir atorgar ajuts directes als municipis de Palafolls, Malgrat, Tordera i Sant Feliu de Buixalleu per un import total de 122.000 euros. Les subvencions serviran per finançar la reparació i restitució de danys en talussos, motes i altres infraestructures de protecció que van patir danys durant la darrera setmana de gener arran de la crescuda del riu Tordera, la riera d'Arbúcies i altres rieres. En concret, el municipi de Tordera destinaran 54.260 euros, a Palafells 38.459 i a Malgrat de Mar 11.700 euros. La imatge de Calella buida, sense gent al carrer, però amb els balcons plens de vida, és la que millor representa què va significar el confinament que es va decretar durant les setmanes més dures i complexes de la crisi sanitària pel coronavirus que encara estem vivint. Una situació que ningú recorda haver viscut abans i que el fotògraf Josep Maria Arenaza va tenir l'oportunitat de retratar amb la seva càmera. L'estat d'alarma va durar poc més de 3 mesos, 99 dies per ser exactes, i aquest és justament el títol de l'exposició que Arenaza ha preparat a moda de crònica del que va passar a Calella entre el 14 de març i el 21 de juny.
Carrers deserts, la carretera sense cotxes, una església a les fosques i només vida als balcons i als centres de treball dels sectors declarats essencials. La crònica del confinament a Calella es podrà veure a través de les colpidores fotografies de Josep Maria Arenaza amb l'exposició 99 dies, que s'inaugurarà el 8 d'agost i estarà oberta fins a finals de setembre.
Vas veient la magnitud de tot el que va passant. I realment doncs, hi ha imatges que semblen de pel·lícula, no? Allò com la pròpia situació és increïble, veure espais de Calella totalment buits i sense circulació, llocs que són molt transitats com l'hospital mateix que hi vaig anar a fer diversos reportatges, doncs entrar en aquest espai i que no hi hagi ningú, quan estem acostumats a veure aquest entrar i sortir de persona, que va a la consulta, etcètera, doncs entrar i no hi veia ningú, són realment escenes impressionants que d'alguna manera he volgut capturar com a testimoni de tot això que ha passat, no?
Aquesta serà la primera incursió d'Arenaza en el món del reportatge fotogràfic després d'haver exposat en diverses ocasions la seva obra artística.
N'havia fet diverses, però més a nivell de fotogràfic, diguem-ne, no?
Sí.
He fet molt tema comercial, treballo molt amb models i llavors pues, tinc molt de material d'aquesta vessant. Sí que seria la primera vegada, potser, que exposo reportatge, no? Reportatge pur i dur, diguem-ne. I jo penso que pues, en aquest sentit sí que seria la primera vegada. És un tema que bueno, s'ha desenvolupat durant 3 mesos i que, bueno, molt de material i que penso que valia la pena d'estinyar de material.
Arenaza ha avançat que l'exposició hi destacarà una fotografia del personal del Servei d'Urgències de l'Hospital de Calella.
I el cantant i compositor Miquel Abres oferirà aquest vespre un concert molt íntim i especial al Far de Calella, això dins la programació del NEC.
Estiu, no perdis el caliu, que la nit desperta l'alba.
Serà amb un doble passi degut a les limitacions d'espai imposades. El primer serà a 2:15 de 9 del vespre, el segon concert a 11:15. seguint els protocols anti-Covid. Entre passi i passi es desinfectaran nou i totes les cadires i els lavabos, i a l'entrada del recinte hi haurà també un dosificador de gel hidroalcohòlic.
Miquel Abres és un dels grans cantautors del país i ha sorprès amb dos llançaments recentment discogràfics el mateix dia, Punt de no retorn i Punt de partida. Abres defineix el primer dels dos àlbums com el disc que estava obligat a fer moralment i no volia deixar passar l'oportunitat, on denuncia amb les seves cançons la brutalitat de l'1 d'octubre i el tancament total amb l'estat opressor fins a arribar a aquest punt de no retorn.
I moltes cançons que sí que parlen d'aquest any, aquest passat any que ens va tocar viure de fa dos anys, cançons com el primer dia d'octubre, i bueno, era molt conscient que tenia de fer cançons que parlessin d'aquests moments que hem viscut, bàsicament perquè no quedin en l'oblit, no? que van passant els anys, van passant cosetes, i després ens recordem de les coses que van passar aquell any. I després hi ha el Punt de partida, que és un disc més orgànic, un disc que parla més de la vitalitat, de la vida, cançons com Fills del mar, i tenia la necessitat de fer aquests dos discos bàsicament per això, no? Perquè tenia moltes coses a dir i no volia posar-ho en un mateix disc.
Fills del mar Tour inclou les 21 cançons que va tocar el 5 de maig del 19 a les escales de la Catedral de Girona com a cloenda del festival Estrenes. Les entrades pel passi de 8:45 del vespre encara es poden comprar al portal entrepolis.com i també 2 hores abans de l'espectacle, sempre que no s'hagin exhaurit. El preu de l'entrada és de 8 euros i és obligatori l'ús de la mascareta. Pel segon passi, Abres ha suggerit totes les entrades.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem l'informatiu coneguent la previsió meteorològica, ja no només per avui, sinó també per tot aquest cap de setmana que tenim per endavant. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Hem començat una nova jornada, la recta final d'aquesta setmana, amb un temps ennuvolat, núvols abundants, de precipitació d'entrada no se n'espera, al llarg d'aquest matí, aquesta tarda, fins i tot les clarianes seran les protagonistes de la situació meteorològica. Tot això amb unes temperatures que aquesta passada nit s'han mantingut sense canvis, les màximes tampoc han de variar gaire, vents més aviat fluixos de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la. Demà, dia assolellat, amb temperatures, per tant, que seran més altes a les hores centrals de la jornada, diumenge encara pujarà una miqueta més. Demà els vents seran fluixos, diumenge bufarà vent de garbí moderat durant la tarda.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:23, posem el punt i final aquí a l'info d'avui divendres 17 de juliol. Naomi Esteve, moltes gràcies, bones vacances.
Moltíssimes gràcies.
Et tornem a sentir aquí des dels estudis de Ràdio Calella d'aquí a un mes.
Fins aviat.
Aprofita-les i descansa. Nosaltres sí que hi tornarem dilluns amb més notícies. Serà a partir de 1:00, com sempre. Bon cap de setmana.
Recupera l'info migdia a radiocalella.cat.